Molt bona tarda, són les dues. L'abast de la Ronda Nord continua generant dubtes.
Notícies migdia. Núria García.
L'arquitecte sabadellenc Manel Larrosa creu que el principal dubte que cal esvair ara és si aquesta infraestructura és competència del govern espanyol o del català, sobretot per definir qui ha d'assumir les obres i qui ha d'encapçalar el projecte. I és que si només es fa l'enllaç entre la C-58 i la B-124 a la carretera de Castellà, l'hauria de fer la Generalitat, mentre que si s'aborda també la connexió fins a Terrassa per la B-40, seria una infraestructura estatal. Larrosa n'ha parlat avui al Cafè de la Ràdio.
Fins que no aclarim aquest embolí, tot es anirà complicant. Ja porta temps complicant-se, ho vam advertir-ho fa temps, i ara quan veus la reunió de la ministra amb la consellera, t'ho ratifiquen. T'estan dient, això és complicadíssim, o clar que és complicat, perquè ho heu barrejat tot. Si ho separéssiu, les coses serien més senzilles.
Per tant, el més calent és a l'Aigüera, perquè el conveni de la Ronda Nord encara no s'ha redactat i en les últimes hores la cadena SER publicava que el govern espanyol estaria buscant una fórmula per superar les dificultats legals de tot plegat. Fonts del Ministeri de Transports especificaven a més a aquesta emissora que la voluntat és que sigui la Generalitat qui lideri el projecte, sent coneixedor de les necessitats del territori afectat per la infraestructura. Més qüestions destacades d'aquest dimarts 19 de setembre són, per exemple, les restes arqueològiques que s'han trobat en un solar del número 32 de la Via Massaguer o el Premi Prudenci Bertrana de Literatura, que avui recull a Girona l'escriptor sabadellenc Jordi Soler. Uns en parlem en els pròxims 15 minuts.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Situació del transport públic. Albert Garran, des del Transmet, com està la cosa?
Doncs en aquests moments destaquem que s'ha restablert la circulació a la línia R4 de Rodalies, on a causa d'un accident d'una persona a l'estació de Cornellà, la circulació de trens s'ha vist interrompuda aquest matí. Així que es preveu en les properes hores una normalització progressiva del servei. Aquesta afectació de retruc també pot afectar, de manera puntual, però amb menys gravetat, a la línia R3. D'altra banda, recordem que per avui es manté activat la avís per nivells moderats de contaminació per partícules PM10 a l'àrea de Barcelona, així que recomanem fer ús del transport públic. Pel que fa a la resta de la xarxa, no hi destaquen més afectacions significatives. Així que, de moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa a les carreteres, continuen les afectacions a la Ronda de Dalt, que continua tallada en aquest cas des de Valldaura en direcció Llobregat. S'estan realitzant tasques de retirada del camió que aquest matí s'ha incendiat al túnel dels Caçadors. Hi ha retencions a la C-58 d'un quilòmetre en direcció a Barcelona. També hi ha retencions d'un quilòmetre i mig a l'altura de Santa Coloma a la B-20 i també, en aquest cas, a la Ronda Litoral hi ha 10 quilòmetres de circulació lenta per aquest desviament. D'altra banda, també us expliquem que a aquesta hora hi ha aturades intermitents a la P7 a Castellbisbal en direcció Girona, en aquest cas per un camió avariat.
La notícia del dia.
Les discrepàncies a l'hora de construir la Ronda Nord són fruit principalment de barrejar competències estatals i autonòmiques en un projecte interurbà. Així de contundent ha estat l'urbanista sabadellenc Manel Larrosa en una entrevista avui al Cafè. Julià, Ramon, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Núria. Sí, de fet, Larrosa ha anat encara més enllà. Ha advertit que si no es defineix bé qui fa què i per què, el projecte que acabi sortint d'aquest acord entre les tres administracions es podria tirar enrere fàcilment.
Fins que no aconseguim separar això, tota la discussió de solucions serà un lío i, a més, jurídicament molt dèbils, perquè qualsevol impugnació pot tombar una cosa que no està que no està suficientment ben plantejada.
En aquest sentit, ara mateix la Generalitat i el Ministeri s'estan passant la pilota per decidir qui hauria d'executar les obres i quina hauria de tenir la responsabilitat. La SER avançava ahir que s'ha decidit fer un canvi en la forma d'aquest protocol i deixa en mans del Ministeri la licitació i execució de les obres mentre que la Generalitat es quedaria amb la responsabilitat per, justament, resoldre les dificultats legals que suposaria deixar els treballs en mans del govern català.
Però aquest no és l'únic dubte, Júlia, que ara mateix plana sobre la Ronda Nord.
No, també hi ha un ball de noms a l'hora de referir-s'hi. Mentre que els detractors del projecte l'engloben dins del quart cinturó, altres ho veuen com una perllongació de la B40 i a escala local s'utilitza més sovint el terme Ronda Nord. La Rosa ha apuntat que en funció de l'abast territorial que tingui s'ha d'utilitzar un nom o un altre, però que no val barrejar-los tots. En aquest sentit, la Rosa creu que la proposta de l'alcaldessa Marta Farrés de connectar Sabadell, Terrassa i Castellà per sota terra és positiva perquè ja delimita millor aquest abast.
I precisament la Cambra de Comerç de Sabadell reclama al govern espanyol una aposta clara per les infraestructures a la comarca com aquesta Ronda Nord. Així ho han posat de manifest en un document entregat a la ministra Calviño, aprofitant la seva visita a Sabadell i a la tarda. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. El president de la Cambra sabadellenca, Ramon Alberic, insisteix que el teixit empresarial necessita més infraestructures i de forma imminent.
Més inversió i, sobretot, més ràpida, que vingués més de pressa, perquè és que el temps se'ns està escapant de les mans i creiem que l'economia de la comarca està ofegada per aquesta manca d'infraestructures. Entre elles, tot el tema de les connexions de l'AP7, que el Ministeri ja va dir, i la ministra de Transports ja va dir que es farien unes modificacions d'aquestes connexions, i després tot l'àmbit de la Ronda i la connexió amb la D40 de Terrassa.
Més enllà de les infraestructures, des de la Cambra també reclamen facilitats per la Unió Puntual de Pimes que les permeti internacionalitzar-se, un sistema d'impostos unitari a tot l'Estat i finançament per als ens camarals.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
Canviem radicalment de qüestió perquè la implantació de la recepta electrònica ha reduït considerablement els errors en la prescripció dels medicaments, tant al taulí com a l'atenció primària. Tot i això, els incidents encara es donen i s'està fent molta feina per prevenir-los.
Tant a l'hospital com a la primària es fa formació als professionals. Així mateix, hi ha organismes que analitzen els incidents perquè no es tornin a repetir. La directora de qualitat del taulí, Carmen Díaz, i la referent de seguretat al pacient de l'atenció metropolitana nord de l'ICS, Victòria Sabater, asseguren que notificar els incidents resulta positiu. Són declaracions al programa Al Matí.
Gent de modificar un procediment o un circuit i aquest incident no torna a passar perquè hem millorat. El que passa és que, com que estem creant molta cultura, potser ens notifiquen un altre circuit que no acaba d'anar bé i llavors millorem el següent. I és una millora contínua, que de fet és la nostra tasca.
Sí, les notificacions vol dir que hi ha cultura de seguretat. Les institucions que tenen molt poca notificació vol dir que aquesta alerta, dir, ostres, això hi ha que dir-ho perquè pot arribar un pacient. No, aquesta alerta no està, o aquests professionals no estan tan a l'alerta.
Tant Díaz com Sabater conviden els pacients a alertar de qualsevol incident per poder seguir millorant.
I els majors de Sabadell, la gent gran, tenen una cita la setmana que ve. O vaja, vàries. Arriba la festa gran.
Farem una festa gran, festa gran, i les penes s'obliden.
De fet, són una trentena de propostes que ompliran l'agenda de la ciutat dedicades a la tercera edat. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Núria. La festa gran tindrà un acte central el dijous al Teatre Principal, on es farà una nit de musicals. Ho ha explicat la regidora d'Infància i Gent Gran, Laura Reyes.
Tindrà lloc a les 7:30 al Teatre Principal. És l'acte de, com he dit, acte central i serà nit de musicals. Posarem en valor el talent local, tot repassant coneguts musicals que actualment estan a la cartellera, a Broadway, al West de Londres. Ens endinsem en el món de La Bella i la Bèstia, Wicked, Mary Poppins i Els Miserables, grans títols d'un gran vespre. La veritat és que estarà genial.
El fil conductor d'aquesta 22a edició serà la memòria, amb l'objectiu de posar en valor l'experiència, el coneixement i les lliçons de vida que porten les persones grans i que poden ser font d'aprenentatge per tothom.
I atenció, perquè l'excavació arqueològica d'un solar situat al número 32 de la via Massaguer, on s'hi han de construir pisos, ha deixat al descobert part del passat medieval de Sabadell. Amb tot, i a diferència d'altres excavacions que s'han fet a la zona del Raval, en aquest cas no hi ha aparegut restes ni de la muralla ni del fossat.
Però sí parts que correspondrien a un plat o a una gerra localitzats en diferents sitges que són del segle XIII, segons ha pogut documentar els experts. Òscar Matas és arqueòleg director de l'empresa Àtics.
D'una de les sitges doncs, veiem tota aquesta ceràmica amb aquesta decoració en verd i en manganès, en morat, verd i morat, que és aquesta ceràmica característica de la segona meitat del 13 i és la que ens ha pogut la que ens ha permès poder datar aquesta estructura, l'amortització d'aquestes sitges en aquest moment.
Les excavacions també han tret a la llum part de l'estructura del primer habitatge construït quan es va obrir la via Massaguer, a final del segle XIX. Les primeres investigacions han permès constatar que la casa va ser projectada per l'arquitecte modernista Juli Vallevell. Forns per cobre ceràmica, un pou del segle XVII, una ampolla d'aigua o de colònia procedent de Nova York de la segona meitat del segle XIX o un botó de vidre d'un uniforme militar del segle XVIII són altres dels tresors que s'han recuperat durant les excavacions.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies.
Les 2:11, la Unió Europea ha ajornat la votació per aprovar l'oficialitat del català al bàsquet i el gallec. El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha assegurat que no es tracta de cap veto, sinó que el procés s'està seguint amb normalitat.
Insisto, no hay ninguna especificidad en esta ocasión a cualquier otra decisión que se toma dentro del Consejo. Hoy hemos avanzado, hoy se ha puesto aquí en marcha la reforma del reglamento 1/58 y va a seguir los cauces y se evacuarán los informes, como siempre se hacen por parte de la Unión Europea.
Però a Plataforma per la Llengua no li sembla normal. La seva vicepresidenta, Mireia Plana, ha assenyalat el greuge que pateix el català a la Unió Europea.
No hi ha cap altra llengua sense estat a Europa que tingui 10 milions de parlants com el català. Per tant, aquesta situació específica li dona un caire que fa que la Unió Europea realment demostri el que ha dit moltes vegades, no? La Unió Europea es vanta que la realitat plurilingüística de la Unió Europea és una riquesa que cal protegir i preservar i fomentar. Però, a l'hora de la veritat, fa poques accions que vagin dirigides a això, no?
Planas ho ha dit en declaracions al Cafè i la Plataforma també s'ha aferrat a la dada de 10 milions de parlants per defensar l'oficialitat del català. I en aquest sentit, Álvarez ha assegurat que de les tres llengües en joc prioritzaria la nostra per davant de l'euskera i el gallec. De cara a la futura votació, recorda que els tres països nòrdics, Dinamarca, Suècia i Finlàndia, són els més reticents a donar el seu vistiplau i que l'aspecte econòmic és un dels punts que més els pesa.
I continuem parlant del català perquè avui la nostra llengua, així com el basque i el gallec, s'han estrenat al Congrés, Pau.
Sí, per primer cop la Cambra Baixa permet als diputats intervenir en les tres llengües sense possibilitat de ser sancionats i ho poden fer dos dies abans que s'aprovi el reglament que ho ha de fer possible. No obstant això, PP i Vox han escenificat avui la seva oposició a la mesura. Tan bon punt ha començat la sessió, la portaveu popular, Cuca Gamarra, ha demanat la paraula per denunciar un incompliment del reglament del Congrés. Poc després, quan el diputat del PSOE, José Ramón Besteiro, ha intervingut en gallec, Vox ha decidit marxar de l'hemicicle.
12 municipis catalans entren en situació d'emergència per sequera.
Són els que depenen de l'embassament d'Arnius Boadell a l'Alt Empordà, que es troba al 17% de la seva capacitat. Aquests 12 municipis s'afegeixen als 22 que ja ho estaven, que són els que depenen de l'aqüífer del Fluvià Muga i els dos que s'abasteixen de l'embassament de Riudecanyes.
Cultura.
El sabadellenc Jordi Soler rebrà avui el Premi de Literatura Prudenci Bertrana de les mans d'una altra sabadellenca, que també l'havia guanyat el 2019. Es tracta de l'escriptora Montse Barderi, que no faltarà a la gala d'avui a Girona.
Soler s'endú el guardó amb la novel·la L'any que vaig estimar Ava Gardner, que es publicarà amb Edicions 62. Barderi ha format part del jurat i opina sobre el text amb coneixement de causa.
Una novel·la deliciosa, amb un protagonista entranyable, i és d'aquelles novel·les que quan les llegeixes són de tan bon llegir i t'ho estàs passant tan bé que te n'oblides que estàs fent de jurat i que has d'avaluar l'obra.
La nova obra de Jordi Soler tracta sobre un jove, en Pol Mas, que coincideix en un rodatge amb una gran actriu, l'Ava Gardner. En Pol queda enlluernat i s'enamora d'ella en un romanç que el farà passar de la infància a la vida adulta. Soler s'emporta els 30.000 euros amb què està dotat el premi. El programa Al Matí entrevistarà l'autor el dijous a 1:45 del migdia.
El temps.
Què ens espera de cara a les pròximes hores pel que fa al temps? Ens ho explica el Lluís Mi Pérez.
Ja han començat a arrencar les primeres tempestes i ruixats a les comarques del Camp de Tarragona.
Pluges que han estat locals, però intenses, per exemple, a cavall del Baix Camp i del sud del Tarragonès. Al llarg d'aquestes immediates hores, allà, al Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre, cada vegada més núvols i alguns ruixats que aniran a més. Sembla intermitents i, sobretot, arrapats al mar. També algun xàfec arribarà fins al sud de Barcelona, aproximadament fins a l'Urdal, al Garraf, al delta del Llobregat i, per altra banda, al nord d'Osona, al Lluçanès, al sud del Ripollès i de la Garrotxa i també a la comarca del Berguedà. Una temperatura suau, però una mica menys que ahir. Baixarà aquesta temperatura, sobretot a Girona. Aquesta nit i matinada, més tempestes, sobretot entre el Camp de Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona, especialment a tocar del mar, i demà quedarà un dia variable, amb més clarianes, quan més cap al sud, sobretot a partir del migdia. Us seguirem a la xarxa.
Passant 30 segons d'un quart de 3, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Podeu recuperar aquest informatiu al portal web de l'emissora radiosabadell.fm, però també podeu continuar informats a través de les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Que vagi bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe a punt, radiosabadell.fm.